Hola, molt bon dia a tothom i benvinguts al Fora d'Hores. Avui al programa volem parlar-vos de la nova llei d'universitats projectada pel govern. Una llei que està resultant més polèmica del que mesures aparentment populistes com la supressió de la selectivitat podien fer pensar en un principi. El fet és que, examinant detalladament les seves propostes, diversos col·lectius de l'àmbit de l'ensenyament públic han descobert alguns punts del text que podrien perjudicar els seus interessos i han mostrat el seu desacord. Al Fora d'Hores hem convidat a representants d'aquests col·lectius per parlar dels problemes i dels perills d'una llei d'universitats que no n'ha tingut prou amb acabar amb l'examen més odiat pels alumnes per guanyar-se el favor dels membres de la comunitat educativa. I començarem aquest repàs a fons a la nova llei d'universitats parlant amb un col·lectiu que ha protagonitzat la darrera de les protestes, els rectors. La setmana passada, els 10 rectors de les universitats públiques andaluses van fer públic un comunicat criticant la nova llei. Les acusacions són diverses, però n'hi ha tres que destaquen per sobre de la resta. En primer lloc, els rectors asseguren que el nou text legal podria infringir el principi constitucional d'autonomia universitària. En segon lloc, asseguren també que el nou sistema d'accés a la universitat, que permet a les universitats escollir el mètode de selecció, atempta contra el principi democràtic d'igualtat d'oportunitats. I, per últim, també denuncien que el nou document introdueix un clar debilitament del sistema públic enfront del privat. Per saber més coses sobre el contingut d'aquest manifest, tenim al telèfon el senyor Miguel Florencio, rector de la Universitat de Sevilla i president de la Conferència de Rectors d'Andalusia. Senyor Florencio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Si le parece, señor Florencio, repasaremos uno por uno los puntos de su manifiesto para que nos sirva de guía a la hora de buscar los puntos negros de esta nueva ley. Empecemos por las críticas al procedimiento que ha seguido el gobierno para elaborar este proyecto de ley. En el manifiesto se acusa al gobierno de no haber tenido en cuenta a la comunidad universitaria y de haber dificultado el debate entre las partes implicadas. En cambio, desde el gobierno se asegura que el texto está consensuado. ¿Qué ha ocurrido realmente?
Bien, al menos no debe estar consensuado con la comunidad universitaria. De hecho, yo como rector de la Universidad de Sevilla, el poderme trasladar el tema a la propia comunidad universitaria, a los claustrales, para que el claustro se pueda pronunciar, estudiar seriamente, con rigor, el documento y por tanto poderse posicionar al respecto, es algo que requiere plazos, y plazos importantes, y que no puede ser resuelto a lo largo de una semana. Y en consecuencia, lo que transmito es el sentir de la propia comunidad universitaria, de los miles y miles de estudiantes y miles de profesores y del personal de administración y servicios de nuestra universidad, en el sentido de que con este tipo de procedimiento no es posible recabar una opinión seria por parte de la universidad. Por tanto, que no es bueno que una modificación de esta envergadura, que afecta al funcionamiento de las universidades en nuestro país, pues no se haga sin el conocimiento profundo de qué opina la propia universidad.
La primera de las críticas a la ley se refiere a la autonomía universitaria. El comunicado asegura que la ley introduce medidas que pueden atentar contra la capacidad de decisión de cada universidad. Supongo que aquí se están refiriendo a puntos como el nuevo Consejo de Gobierno o la habilitación estatal de profesores.
Sí, efectivamente. Yo creo que hay modificaciones de una gran envergadura que pudieran estar en una situación de eliminar parte de la autonomía universitaria. Yo creo que el elemento de autogobierno debe ser un elemento fundamental en la autonomía, y desde luego, si parte del gobierno ordinario se deja en manos de personas que son externas a la comunidad universitaria para tomar decisiones académicas, porque ese órgano de gobierno tendrá que tomar decisiones académicas por personas que no configuran parte de la comunidad académica, pues yo creo que estamos dando un paso atrás y que podría estar claramente atentando a la autonomía universitaria.
El siguiente punto hace referencia a uno que ya hemos tratado hace un momento, la habilitación estatal de profesores para evitar la endogamia. Para ustedes, el nuevo método de selección haría peligrar la estabilidad y la promoción de los profesores dentro de las universidades. ¿Debemos entender, pues, que la endogamia no es un problema?
La endogamia pudiera ser un problema, y habría que ver qué porcentaje de los problemas universitarios constituyen en este momento la endogamia. Posiblemente el crecimiento de las universidades en los años que ha tenido vigor la LRU ha sido un crecimiento en explosión. Las universidades españolas en los 15, 17 años de ley pues han han crecido a prácticamente al doble. Partimos de un sistema con 750.000 alumnos y estamos en 1,5 millones. Por tanto, las universidades han crecido en servicios, han crecido en profesorado, y por tanto, el número de plazas ha sido alto y posiblemente cualquiera que hubiera sido el sistema habrá dado un resultado sumamente similar. Hay elementos de contradicción. Hace tan solo unos meses, a final de diciembre, las universidades firmamos con las consejerías de las comunidades autónomas, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Hacienda, un documento que iba buscando la estabilidad y la promoción del profesorado. Es decir, se veía tan solo hace 5 meses como algo importantísimo el apoyar desde esas 4 patas distintas la promoción y estabilidad del profesorado en las universidades. Fijar ahora mecanismos excesivamente duros en relación a esa estabilidad y promoción del profesorado, yo creo que puede degenerar problemas de funcionamiento en el ámbito universitario.
Hablemos ahora de las nuevas pruebas de selección, porque, según aseguran ustedes, pueden llegar a atentar contra el principio democrático de igualdad de oportunidades.
Sí, vamos, los principios pueden ser marcados por las normas y, en consecuencia, digamos que cualquier actuación de cualquier universidad en cuanto a selección de sus alumnos, fuera cual fuera el procedimiento, obligatoriamente tendría que garantizar la igualdad de oportunidades. No obstante, el que cada centro tuviera que hacer pruebas distintas, cada universidad pruebas distintas, el mecanismo de coordinación previo no está asegurado y, por tanto, podría ser que el ciudadano tuviera dificultades a la hora de estudiar los estudios que deseara.
En lo que respecta a la gestión universitaria, el manifiesto asegura que la nueva ley producirá problemas entre el gobierno central, las autonomías y las universidades. ¿A qué tipo de problemas se están refiriendo?
Pues, mire, le pongo un ejemplo concreto. La nueva ley contempla, por ejemplo, la posibilidad de que una universidad pueda poner un centro en otra comunidad autónoma. Es probable que, un alcalde de un cierto municipio negociara con una universidad de otra comunidad autónoma la posibilidad de poner un centro, y que eso se pudiera hacer al final con un procedimiento donde la propia comunidad autónoma, la única posibilidad que le queda es decir no. Y por tanto le está generando un problema en relación al proceso de iniciativa, o que las universidades del entorno pues no tengan nada que decir al respecto. Yo creo que el sistema universitario debe ser considerado en su conjunto, porque es un servicio público al ciudadano, ¿no? Y como tal servicio en su conjunto debería ser valorado, y este tipo de actuaciones pues yo creo que pueden generar efectivamente problemas entre el gobierno central, comunidades autónomas y universidades.
Otro punto importante es el del presunto fortalecimiento del sistema universitario privado pretendido por el gobierno. ¿En qué se basan para realizar esta afirmación, señor Florencio?
Yo creo que basta ver el anteproyecto, basta compararlo con la de la RU, basta ver el capítulo abierto en relación al tema de las universidades privadas para llegar a esa conclusión. Digamos, sería incluso un tema cuantitativo, ¿no? Basta ver los artículos dedicados a las universidades privadas al respecto y, por tanto, el interés que hay al respecto.
Ya para acabar, los rectores andaluces critican la creación de nuevos órganos de gobierno y la falta de un plan de financiación. Hábleme de estos dos puntos.
Bien, antes le comentaba, por ejemplo, la firma del convenio de estabilidad y promoción del profesorado, que en el fondo lo que venía a reconocer es que hacía falta dinero en las universidades para poder cumplir con unas plantillas adecuadas de profesorado. Por tanto, que lo que hacía falta era financiación. El montar una nueva estructura sin indicar cómo van a quedar cubiertos los costes de estos nuevos cambios, yo creo que es una cuestión en la que colocan a la universidad en una situación como mínimo incómoda, porque la suficiencia financiera es una garantía para la autonomía universitaria real. Si no hay autonomía financiera difícilmente se va a tener autonomía universitaria. En relación a los órganos de gobierno, bueno, yo, la situación actual, se incrementa el número de órganos de gobierno, se incrementa, por tanto posiblemente haya una mayor dificultad de funcionamiento al haber un mayor número de órganos, se disminuye la representación de estamentos, de sectores en la comunidad universitaria, por ejemplo la presencia de los alumnos en las juntas de gobierno, en el análogo a las juntas de gobierno, disminuye de manera clara, sumamente importante. Y es posible que estos órganos de gobierno puedan gobernar, pero al mismo tiempo la resolución de conflictos, la resolución de conflictos con el alumnado y demás, se tenga que llevar en paralelo. Y por tanto que los órganos, al no tener una representación real del alumnado, pues carezcan de legitimidad para resolver cierto tipo de conflictos. Y por tanto al final lo que se van a multiplicar son los órganos de gobierno y posiblemente las tareas de desarrollar para intentar buscar salidas a conflictos internos en las universidades con mecanismos ajenos a los órganos de gobierno.
Pues muchas gracias, señor Miguel Florencio, rector de la Universidad de Sevilla, por atender nuestras preguntas, y esperemos que la aportación de los rectores andaluces ayude a que la ley que se apruebe finalmente beneficie a toda la comunidad universitaria. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta siempre.
Fora d'hores. El programa dels estudiants de l'Autònoma.
Escoltàvem els rectors que no estan del tot d'acord amb la nova llei i els professors que encara no s'han pronunciat. I això que hi ha punts del nou text que els afecten molt directament, en especial el que proposa la creació d'una prova d'habilitació estatal o el que és el mateix, una selectivitat per professors. Tenim amb nosaltres en David Vidal, professor associat de periodisme a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ens parlarà d'aquest tema i de molts altres. Molt bon dia.
Bon dia.
Per cert, que el David acaba de doctorar-se en Ciències de la Comunicació, ni més ni menys que amb un excel·lent cum laude. Així doncs, abans que res, felicitats, David.
Moltes gràcies. Ara estic en aquest procés també de passar proves.
Entrem en matèria. Sembla, David, que si s'aprova aquesta llei, serà més difícil exercir de professor universitari. La impressió que fa és que han tret la selectivitat pels alumnes i us l'han encolomat a vosaltres.
Certament hi ha alguns elements, tot i que pugui sonar abotada això que estàs dient tu, però hi ha alguns elements semblants. Certament hi ha hagut una massificació d'alumnes i, per tant, també una exigència superior de places de professorat a la universitat pública. Diguéssim que amb un to irònic o jocós podríem dir que així s'explica que molta gent estiguem donant classe a la universitat avui en dia, perquè hi ha molta demanda, no? Però, efectivament, parlant més en sèrio, és veritat que és força difícil establir uns criteris de qualitat uniformes i homogenis, i més per unes institucions que, com les universitats, tenen en un principi autonomia de gestió i autonomia gairebé política, excepte pel tema dels pressupostos, no? És una cosa que és complexa, però amb l'enunciat general jo crec que la majoria de professors estem d'acord, és a dir, en haver-hi mecanismes de control perquè no qualsevol exerceixi la docència a la universitat.
Aquesta homogenització que es pretén no pot perjudicar una mica la varietat de coneixements i, per tant, també l'intercanvi entre professors de diferents centres?
Jo crec que l'esperit de la llei precisament és el contrari. Pot passar això que tu dius, però l'esperit de la llei precisament és que hi hagi una gran intercanviabilitat entre professors de diversos centres, perquè tots tenen més o menys els mateixos coneixements, no? Certament ja he dit abans que l'homogeneïtzació no és bona en cap sentit, i menys en institucions com les universitats, que sempre han tingut una gran dependència del poder. Només recordem que la policia no pot entrar en un campus universitari si abans no té permís del rector, com sabem, per desgràcia, l'Autònoma, que va passar fa uns anys amb la visita de l'Aznar, no? Llavors aquesta independència es pot veure a vegades una mica, diguéssim, d'una banda la selectivitat ens cau ara a les universitats i decidim les universitats quines menes de proves posarem, però per una altra banda trobem que amb l'accés al professorat això pot venir condicionat per una llei, diguéssim, supra-universitària i de tipus estatal.
L'argument que ha utilitzat el govern per justificar la implantació d'aquesta prova és la necessitat d'acabar amb l'endogàmia universitària. Aquesta paraula que últimament ha estat tan de moda. La pregunta seria, és tan dolenta l'endogàmia?
Sobre l'endogàmia hi ha... Home, clar, plantejada així no pots dir que l'endogàmia és bona, perquè certament l'endogàmia té aspectes molt dolents. Endogàmia, el sentit pejoratiu seria afavorir coneixences sabent que no és el millor candidat per una plaça. Una persona que porta 4, 5, 10 anys i que hi tenim un seguit de deutes per l'amistat o pel que sigui, i a aquesta persona doncs, li donarem aquesta plaça, tant sí com no, encara que sabem que hi ha candidats més qualificats que venen de fora d'altres universitats, o etc. Clar, això, lògicament, no és bo per ningú, ni tan sols pel propi candidat, perquè està desenvolupant una feina per la qual no està capacitat, no? Ara bé, és veritat que en una empresa privada, si algú inverteix 8 anys i inverteix molts diners en la formació d'un personal jove, aquest personal jove funciona bé. En el cas de la majoria d'universitats, el personal jove precisament és el que té més bones qualificacions a les enquestes de professorat, és on els que fan més bé la seva feina habitualment.
I com arriba el moment... Com ara tu, que tens molt bona nota dels alumnes.
No, però és habitual que els professors joves, pel que sigui, perquè hi posen més ganes, perquè encara estan progressant a la seva carrera, pel que sigui, acostumen a tenir doncs, una bona relació tant amb els alumnes com amb la qualitat de la docència. No? Per tant, aquesta gent arriba un moment en què se'ls ha de fer un examen, un tribunal, llavors, clar, aquest tribunal prioritza, és normal, la gent de la casa. Per què? Doncs perquè la coneix, sap que funciona bé des de fa 8 anys i no s'arriscarà que una plaça de titular que se'n convoca molt poques i és un recurs molt escàs, doncs una que surt li donaran a una persona que ve de fora, que potser sí que té bon currículum, potser tant com el de casa, però no sabem com funciona el dia a dia i amb això del professorat és important, com bé sabeu els alumnes, tot sovint, doncs l'equilibri emotiu, la pedagogia, la paciència, la constància, la laboriositat, la dedicació, no només tenir un bon currículum acadèmic, no? I tot això és tan important com l'altre. I això són valors que només es poden tenir constància d'ells quan treballes colze amb colze amb una persona cada dia.
Sí, utilitzant un símil futbolístic, que tu no series dels que defensaries per sistema allò de que la base d'un equip l'ha de formar la pedrera.
Jo crec que certament la pedrera és molt important, però de tant en tant s'ha de cedir jugadors. Reprenent el símil futbolístic, el Xavi Ferrer li va fer un gran benefici estar un any jugant al Tenerife abans de tornar a jugar al Barça. Es va acabar de formar com a persona. I això és una mica el que ens passa als ajudants, que ens fan formar al llarg de la nostra carrera. Un cop doctorats, com és el meu cas, hem de marxar com a mínim un any a una universitat de fora, que és el que em tocarà fer a mi ara, com bé has dit abans, jo m'he doctorat fa poc i ara m'he de buscar una universitat que m'aculli i estar un any a fora, jo crec que és una cosa molt bona, veus altres formes d'investigar, altres formes de fer docència i jo crec que d'aquesta forma també permets que s'oxigeni una mica més la matèria gris i hi hagi més pluralitat de coneixements.
Tu creus que aquest seria el motiu d'aquesta dèria que sembla tenir tothom ara per fomentar la mobilitat tant d'estudiants com de professors?
Sí, jo crec que la mobilitat en si mateixa és bona. És una qualitat que té la Universitat Europea en general, que l'espanyol estava una mica reticent a participar-hi, i en general és bona. Cada cop més és fàcil que professors se'n vagin 6 mesos a València, 6 mesos a Santiago de Compostela, 6 mesos a Madrid, i que els alumnes també ho fagin és bo, i sobretot a nivell europeu, amb els programes el Sócrates o l'Erasmus, etc. Jo crec que és fonamentalment bo, perquè és un període de formació tant pels professors joves com pels alumnes, que són gent ja gran i madura, doncs que és interessantíssim, que no es pot aconseguir de cap altra forma. Ja són intangibles que no es poden donar a les aules, no? Que afecten a la maduresa de la persona, el fet d'haver d'anar fora i enfrontar-te amb una cultura i una manera d'investigar diferent.
Doncs David Vidal, professor de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona i flamant nou doctor en Ciències de la Comunicació, gràcies per venir al Fora d'Hores i fins sempre.
Gràcies, bon dia.
Ràdio 4, segur que et sona.
Hem parlat amb un rector, amb un professor, i per completar aquest recorregut per la nova llei d'universitats, o millor dit, pels seus punts més foscos, ens queda, lògicament, saber què en pensen els alumnes. Si el rector centrava en les seves crítiques en la pèrdua d'autonomia universitària i els professors es mostraven preocupats per la creació d'un examen, els alumnes, en canvi, estan indignats perquè en desapareix un, la selectivitat. En principi, aquesta indignació podria sorprendre, ja que seria la primera vegada en la història que els estudiants protesten perquè se'ls treu un examen. Però la cosa té més sentit si ens fixem en les conseqüències d'aquesta supressió. I és que la lletra petita fa pensar que la selectivitat serà substituïda per una prova pròpia de cada universitat més un examen de revàlida. És a dir, 2 per 1. Com sempre, la veu cantant de les protestes l'han portat als sindicats d'estudiants i amb ells volem acabar avui aquest programa. Saludem a l'Albert Noguera, que és un estudiant de la Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Albert, la primera pregunta seria què et sembla la desaparició de la selectivitat?
Bé, la supressió de la selectivitat que es proposa a la reforma de la llei d'universitats, com tu has dit, ara mateix porta moltes conseqüències. Aquests dies en els mitjans de comunicació hem estat escoltant només que la conseqüència d'aquesta nova llei doncs, és la supressió de la selectivitat. Segurament aquesta en si sola considerada és una mesura populista i bonament acceptable, no? Però, bé, el problema no és aquest, és que aquesta llei no només introdueix això, sinó que introdueix tota una sèrie de novetats que són totalment nefastes per la universitat pública i per l'ensenyament públic en general, no? La llei parla de reformes en els òrgans de govern de la universitat, suposa una sèrie de novetats que ataca durament a la democràcia i treu molt poder als estudiants, establint un sistema d'elecció totalment distorsionat i desproporcionat, introdueix la supressió de la selectivitat i l'autonomia de cada centre per poder fer els seus exàmens, la qual cosa comporta una selecció escolar important. Cada universitat elegirà els seus alumnes, amb la qual cosa hi haurà unes universitats amb uns requisits acadèmics molt més alts i d'altres amb uns més fluixos, amb la consegüent desigualtat en tots els sentits que això comporta, o fins i tot la introducció d'un procés de competitivitat entre les universitats. La llei també preveu la creació d'una agència d'avaluació d'universitats, que en diuen, la qual es dedicarà a establir cada any un rànquing d'universitats segons quines són més bones, quines són més dolentes, i bé, amb els finançaments diferents, les sortides professionals per als alumnes també diferents, etc. Per tant, la valoració en general de la llei, pues, per totes aquestes conseqüències i per moltes d'altres, doncs, evidentment és totalment nefasta i molt dolenta.
Des de diverses associacions, Albert, s'ha dit que la mesura pot crear universitats de primera i de segona fila i fomentar així, doncs, una mena d'elitisme a la universitat. Suposo que des de la coordinadora hi estaríeu d'acord.
Sí, sí, totalment. Bueno, ja ho he comentat. Com que cada universitat establirà els seus criteris i, a més, pel tema del rànquing, de la competitivitat, les proves molt més difícils d'una universitat farà que els alumnes acadèmicament millors entrin en aquella universitat. A més, això coincideix en que aquests alumnes també seran els econòmicament amb més possibilitats, perquè seran universitats elitistes. I llavors, per altra banda, doncs, hi haurà les universitats amb requisits acadèmics molt més baixos i amb gent econòmicament, doncs, molt inferior, no? La qual cosa, si això acaba produint-se, i sembla que el camí és aquest, en un futur la universitat pot acabar reproduint l'ordre social, l'estructura social de desigualtats entre classes socials.
La ministra d'Educació, Pilar del Castillo, va venir a dir que les crítiques al nou mètode de selecció es devien al desconeixement i que l'únic motiu per suprimir la selectivitat és que amb l'actual índex demogràfic ja no cal fer una prova tan dura. Vosaltres penseu que el nou sistema podria facilitar en algun cas l'accés a la universitat encara que fos una universitat de segona, com dèiem abans?
Bé, a veure, el tema de facilitar-lo, de facilitar l'accés no el facilitarà. I a més, això que diu la ministra tampoc té massa sentit, perquè si el que hi ha és menys població, la raó de que hi hagi una selectivitat, doncs, és per fer una redistribució d'alumnes, doncs, per evitar les massificacions a les aules, etc. No? Si el que hi ha és un número menor d'alumnes, el que cal fer, doncs, per lògica, és disminuir aquestes barreres i no augmentar-les. Llavors, i això per una banda, i a part, que, a veure, tampoc estem a favor que encara que tothom tingui plaça, però si ha de ser que uns tinguin estudiant amb una qualitat que els altres no tinguin. I la nostra proposta passa per un sistema universitari de qualitat arreu a totes les universitats. No?
Doncs, per últim, Albert, m'agradaria preguntar-vos si teniu previst, des de la coordinadora d'estudiants, dur a terme alguna iniciativa o algun tipus de mobilització de protesta contra la nova llei.
Bé, el moviment estudiantil tenim la mala sort que sempre ens fan aquestes coses quan s'està acabant el curs i quan són en època d'exàmens, no? Per tant, poder mobilitzar l'estudiantat al mes de finals de maig, principis de juny, doncs és veritablement difícil. Però bé, suposo que s'està parlant i s'està començant a treballar i de cara al primer trimestre del curs que ve es plantejaran mobilitzacions.
Doncs Albert Noguera, de la coordinadora d'estudiants dels Països Catalans, gràcies per acompanyar-nos al Fora d'Hores i tant de bo que entre tots puguem fer que aquesta nova llei d'universitat serveixi per millorar l'actual, que és pel que es fa a les noves lleis.
Sí, bueno, així ho esperem.
Gràcies. Amb l'opinió dels estudiants hem acabat aquest repàs panoràmic a la nova llei d'universitats i al Fora d'Hores d'avui dissabte. A vostès, com sempre, només ens queda agrair-los la seva companyia en aquestes hores tan bones de dormir un dissabte al matí i demanar-los que tornin a sintonitzar-nos la setmana que ve per estar al dia de tot el que es fa i es desfà al món de la universitat. Gràcies per matinar i que tinguin un molt bon cap de setmana.